Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Els oients diuen.
Gràcies per fer una ràdio que pensa, que diu coses, ensenya i estima. Que no repeteix el que diuen els altres. Comunica idees i sentiments. En escoltar-vos, aprenc. Quan no sé on anar, vaig a Ràdio Estel. Gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2 minuts de 8:15. Salutacions a la Mari Duarte i al Mario Ramírez a les vies de Sola Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat marcat, malauradament, pel que està sent l'autèntic cementiri de la Mediterrània. Continua en les últimes hores l'arribada a Sicília d'embarcacions amb immigrants procedents de Líbia. Aquest matí la Guàrdia Costanera italiana ha rescatat unes 400 persones més que viatjaven en dues d'aquestes embarcacions. Els últims dies, de fet, s'han rescatat més d'un miler d'immigrants en diverses operacions. Recordem que el naufragi del cap de setmana passat, la tragèdia més mortífera que hi ha hagut a la Mediterrània, amb la mort de més de 800 persones, no fa enrere les persones que intenten arribar a Europa. I mentrestant hem sabut que hi ha 1.700 immigrants ofegats ja a la Mediterrània, segons Amnistia Internacional, en el primer trimestre d'aquest 2015. Una estadística per fer-nos reflexionar i, sobretot, per traslladar-nos a la dura realitat i, en sentit més positiu, a la necessitat de fer no només alguna cosa, sinó de posar-se a treballar. Tenen feina els caps d'estat i de govern que demà es reuneixen a nivell de la Unió Europea per abordar aquest greu problema que, com ens ha tornat a dir el Papa, és una vergonya per al mateix continent europeu. Entrem en matèria per analitzar l'actualitat en el Mirador. Ens acompanya en Joan Pallarès, que és delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, historiador i col·laborador de Ràdio Estel. Senyor Pallarès, bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I saludem, per completar les presentacions, Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, d'aquest drama, què podem dir i de quina manera creuen vostès que Europa ha d'enfocar aquest greu problema, que no és d'ara, allò que es diu amb el bon temps, sinó que ve de lluny i que sobretot s'està fent gran per la conflictivitat que hi ha al nord d'Àfrica, en alguns països, la inestabilitat de Líbia, per exemple.
Bé, s'han de fer moltes coses, moltes més coses de les que es poden fer en pocos dies. Però, en tot cas, el que sembla absolutament urgent és restaurar el sistema de seguretat que havia implantat fa 3 anys i que pagava el govern italià, que no era massa car, i que quan s'ha fet càrrec d'aquest sistema la Unió Europea, doncs el pressupost em sembla que és la tercera part, molt menys, i s'està veient que no és prou eficaç. Com a mínim, diria, un sistema de seguretat per poder salvar aquestes persones de la mort. de la mort immediata. A part d'això, el problema d'Àfrica és molt més profund, no? La responsabilitat que hi ha a Europa sobre els mals africans i el fet de que entre la misèria més absoluta i les platges africanes, a dia d'avui hi ha un desert, un estat fallit i un tros de mar.
Més opinions o més comentaris?
Bueno, gairebé podríem subscriure fil per randa el que el Lluís ens explicava. Certament, en un moment determinat, doncs Itàlia es va fer càrrec amb un determinat pressupost de lo que era una operació mediterrània, jo crec que es deia en aquell moment, i que realment tenia molts més recursos dels que actualment estan utilitzant. Si això és la responsabilitat d'Europa, jo crec que ho és. És la responsabilitat moral i legal, jo crec, d'Europa. Aquests recursos s'han de retornar perquè, en principi, salvar la vida de les persones seria el criteri principal. Després ja veurem a veure com ho fem per inquibir aquestes persones allà on puguin tenir unes expectatives, no? Les que siguin, però unes determinades expectatives. Però el primer seria, i més immediat, seria salvar les vides, no?
Hi ha un nivell de gran emergència que és aquest, precisament, el de salvar les vides. Després ja en parlarem, si es pot assumir aquesta immigració, o de quina manera es pot regular o ordenar o combinar amb col·laboracions amb els països d'origen d'aquestes persones. Senyor Pallarès.
Bé, jo crec que els europeus, quan ens llevem cada matí, el primer que tenim de fer és donar gràcies a Déu de ser europeus i de la sort que han tingut i ser-ne conscients de com vivim aquí. De que, què deu significar que una gent s'enfronti a la mort per millorar? És a dir, és que no tenen res a perdre. Llavors, per això venen. Això per un cantó. Per l'altre, que tenim de regular aquests fluxos, naturalment que ho tenim de regular. Però és que no hi ha cap país que tingui un pla d'acollida també d'aquesta gent. És a dir, els anem posant cap endintre i no, escolti, fem alguna cosa. Però fem-ho seriós, ja. Deixem de parlar d'una vegada. I donem-nos en compte que si venen és per alguna cosa. I després una altra cosa. És a dir, només, si és que no volem que vinguin, només tenim un sistema d'evitar-ho. Evidentment, donar condicions de vida com les nostres, allà aquells països. I això ells no ho poden fer-ho. Només ho podem fer nosaltres. Ells seran... No és que siguin incapaços, és que no tenen recursos per poder-ho fer. Per tant, anem a exportar la riquesa i no, en canvi, a importar la pobresa.
Per cert, que els testimonis dels supervivents, pocs en aquestes últimes tragèdies, estan sent importants. Un d'ells, Nazir, de Bangladesh, ha dit que qui portava el timó de l'embarcació més nombrosa, la del cap de setmana passat, bevia, prenia drogues i va deixar el timó quan es produïa l'accident. Terribles testimonis.
No és que sigui l'anècdota, però sí que és la dada poc significativa, diríem. Sí, efectivament, probablement si aquest senyor no hagués tingut aquestes condicions, aquests 800 persones no haurien mort. Però quan hi ha tantíssimes persones que surten al mar en unes condicions tan precàries, més aviat o més tarda, hi ha un pilot o algú que fa una barbaritat i hi ha la possibilitat d'una tragèdia. El problema és com estem permetent que la gent surti al mar en unes condicions tan extremes.
El fet de permetre aquestes condicions ja és...
Més aviat o més tarda passarà alguna cosa que ha passat.
A l'estat de Gibraltar s'ha trobat gent en zodíacs i en barques d'aquestes de la platja de plàstic, eh? Mm-hmm. Vull dir que no... Vaja, és a dir, o amb pneumàtics. Mm-hmm. Per tant, surten a la desesperada.
Sí, és un... Fins i tot ahir comentàvem també a la tertúlia que la valoració i el raonament que fan molts d'aquests immigrants, moltes d'aquestes persones, perquè recordem que són persones, és que prefereixen aquest risc que no el risc de morir als seus països. També és terrible sentir aquest plantejament.
Jo crec que també en els seus països conviuen tan a prop de la mort, de fam, dels nens que tenen unes expectatives i una esperança de vida molt petita i que realment moren molts ja sols en el part, però el que arribin el primer any ja és un mèrit ja aconseguir que puguin arribar, que realment el valor de la vida humana, vull dir, canvia de moneda, no? Vull dir, ja és una qüestió en la qual dius, escolti, ja moriré on estic o intentar veure què puc fer per intentar sobreviure i donar un millor futur. El que hem de ser conscients és de que la misèria d'Àfrica no és consustancial amb l'Àfrica. Bàsicament, la misèria d'Àfrica prové de l'expoli que Europa i Amèrica ha fet d'Àfrica. Terreny amb el qual el que ha fet ha sigut expoliar tots els mitjans naturals que disposaven i mantenir amb la pobresa ni misericorde els habitants.
I no, em sembla que també influeixen altres factors interns dels països, la mala gestió política, la corrupció...
Segur que sí, però la corrupció és que algú acaba pagant, no? Perquè el corrupte es deixi corrompre. I d'on venen aquests diners que fan que realment doncs, aquesta corrupció es produeixi? Doncs moltes vegades al món occidental.
Mm-hmm. Bé, jo m'agradaria subratllar que aquesta gent són uns valents. O sigui, són gent que es juga la vida... Està clar que se l'estan jugant per un futur millor. Que de vegades no és només el seu futur, sinó l'intent de que les seves famílies, en el futur, els seus companys, de ser un cap de pont per ajudar altres que puguin donar el salt o establir unes relacions entre Europa i un poblat, un lloc concret. Aquesta gent és molt valenta i moltes vegades, no sempre, però és la gent més vàlida dels jocs on ve la que té més valor. També jo penso que cal subratllar que allò que necessitem, que allò necessita aquesta gent, és esperança. Si en els seus països, tot i que la realitat sigui molt dura, tinguessin il·lusió d'un futur millor, probablement no buscarien un futur millor. Recordem que una de les trames africanes és la pèrdua de talent, de la gent capacitada, que en lloc de quedar-se a Àfrica, per una via o per una altra, cap a Europa, cap a Estats Units, i deixen de portar les seves capacitats al país on són. Per tant, se t'ha de donar esperança. I volia dir, finalment, una altra cosa, que penso que és important. Àfrica no va ja tan malament, O sigui, està molt a baix, però fa un parell de dècades que Àfrica comença a recuperar-se. Hi ha algú que parla del afrooptimisme. Després de 100 anys d'afropessimisme, ara es comença a parlar, els especialistes comencen a parlar d'afrooptimisme. Bé, potser no hem de passar a l'extrem contrari, però sí que és cert que si ajudem a Àfrica a aquesta recuperació incipient, els processos democràtics en alguns països han sortit, molt probablement aquesta esperança la trobaran al mateix país i no hauran de venir cap aquí.
Mm-hmm. Doncs bé, algunes de les claus de reunions com la de demà de caps d'estat i de govern de la Unió Europea i altres iniciatives. Quin paper creuen que pot tenir Itàlia en aquest moment tan dramàtic? El Papa Francesc aquests últims dies ha arribat fins i tot a elogiar la reacció del primer ministre Matteo Renzi i de les autoritats italianes, que altres vegades potser no han estat tan a l'alçada, però aquesta vegada sembla que han reaccionat bé.
Sí, Europa és un joc de contrastos, no? Perquè mentre que amb certs temes resulta que tothom opina, resulta que amb altres temes qui menys pinta són els afectats. I en aquest cas, el tema d'immigració, mira, escolti, el suec, el danès o tal, es diu que aquests senyors tenen de callar i de seguir una mica el que dicten els experts. I els experts estan a l'estat espanyol, estan a l'estat italià, estan a la riba del Mediterrani. Aleshores, una mica més de solidaritat amb qui viu el problema i, evidentment, qui marqui la pauta de deixar que siguin aquests estats.
No tenia que considerar Itàlia com un element aïllat que se li ha de donar suport. I Europa és Europa, sí, i com a tal ha d'actuar, i ha d'actuar solidàriament, conjuntament. És un problema d'Europa.
Itàlia pot tenir
perquè,
un paper rellevant,
perquè
però...
Si la porta d'entrada és Itàlia o Espanya, no pensem que això quedarà aquí. Vull dir, això és un atac a l'oli que es distribueix per tots els territoris d'Europa. Per tant, el problema és d'Europa. I tindria que abordar-se des d'Europa. Donant el suport allà on estan les principals portes, això és cert. I les portes estan allà on toca, que és en aquest moment és el Mediterrani, la part septentrional del Mediterrani. I aquí és on realment Europa tindria que treballar. El que passa és que és veritat que en el cas, per exemple, de Grècia, sents parlar molt i moltes vegades a la senyora Merkel, i d'aquest tema en sents parlar molt poc, a la senyora Merkel. I dic a la senyora Merkel, però perquè no sé els noms dels altres primers ministres, diguéssim, de la Europa rica, no? Però se sent parlar molt poc d'aquest tema.
Els ministres europeus són molt discrets, els primers ministres europeus són molt discrets, no com el primer ministre de l'estat espanyol, que el coneixen està a Venezuela.
Sí. Totalment d'acord que el problema és europeu, que Itàlia té raó. És veritat que Itàlia és la que pot patir, diguem, la pressió demogràfica més fort d'aquesta immigració i que és la que, lògicament, ha de prendre la iniciativa, però és un problema europeu. Per tant, un problema nostre, també.
Sí.
I si aquesta gent arriba, hem de veure la manera d'assentar-los també a casa nostra. La qüestió és com es fa això. A mi em sembla que la iniciativa que ha tingut el primer ministre italià de convocar una Comissió Europea és positiva. Veurem si això és concreta per prendre les mesures adequades, perquè estem en una tragèdia humanitària de grans dimensions.
Tragèdia que, a més, no s'està aturant en les últimes hores, com dèiem al principi. Bé, són 3:15. Recordem, amics oients, que compartim avui el Mirador de l'Actualitat amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb l'historiador Joan Pallarès i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Canviem de qüestió, parlem de la detenció d'un islamista radical feta pública avui pel govern de França. Va ser diumenge, però s'ha revelat avui, i pel que sabem l'arrest va ser d'una manera com estranya, gairebé podem dir que per casualitat. A partir d'una trucada, diumenge a primera del matí, s'havia trobat un senyor ensangonat a terra i bé, les investigacions apuntaven que aquest senyor tenia un arsenal d'armes i que era un presumpte terrorista. És, vaja, i aquí doncs tenim una preocupació, i és que pel que s'ha descobert i pel que ha dit el govern francès, planejava atemptar contra dues esglésies, almenys, de França. Tornem a veure l'amenaça terrorista.
Jo penso que el problema és més greu que una xarxa terrorista. Una xarxa terrorista es pot desarticular. El problema és que hi ha un pensament que s'ha estès massa, no és majoritari, molt més, però massa en el món islàmic, de gent que pensa que està en guerra. Que pensa que està en guerra i que la manera de fer la guerra és practicar el terrorisme. Això és molt perillós, perquè qualsevol llop solitari pot convertir-se en un terrorista.
Uh-huh. Aquest és el fet, eh? Jo crec que ho apuntes molt bé. Vull dir, el fet és molt, molt difícil que hi hagi una iniciativa individual d'una persona doncs, que estarà influenciada o estarà boja, jo què sé, eh? O en tot cas haurà entès malament molt dels missatges que es donen, doncs pugui, tenint una relativa facilitat a l'accés a armes, doncs pugui cometre qualsevol disbarat, no? I això com ho frenes? Doncs és molt difícil, perquè com el Lluís deia, una cosa és una xarxa relativament organitzada que pots intentar que no hi arribin la financiació amb aquesta xarxa, que arribis al sistema de comunicacions intern. Quan és un acte individual, és tan difícil que o bé realment tens unes vies en les quals et fa sospitar, i si és la sospita vol dir que per sospitar amb un que és culpable has de sospitar de molts i molts i molts i molts que no ho són, no? I per tant vol dir entrar amb el concepte de la intimitat, del respecte a la confidencialitat, del respecte amb aquell que no té res a veure i que és totalment innocent, no? I és aquest equilibri que és molt difícil de poder controlar,
Sí, una mica, aviam, jo potser per proximitat veïnal, amb hipercor i tal, he tingut diverses vegades taules rodones i xerrades sobre el tema terrorisme, i m'ha tocat compartir doncs, taula amb experts. I amb aquest fenomen del jihadisme passa una mica amb un fenomen que va passar a ETA una època determinada. I és que precisament els radicals més radicals pues eren extremenys, gallegos, és a dir, i que autènticament es van passar de ser, és a dir, a trobar una eina potentíssima, el més extrem per poder expressar la seva violència, justament amb unes sigles i amb unes files que ells, precisament per origen i per naixement i per condicions, no ho eren de nacionalistes. Aleshores, tenim el cas doncs, d'en Chiqui, tenim el cas d'en Simón Caride, tenim tants casos que no eren el Trotinho, que no eren precisament bascos. I precisament van trobar doncs, que era l'ala més radical per lluitar contra el sistema i per la més violenta, doncs s'hi van apuntar. Aquí, el jihadisme, amb aquests conversos, passa una mica el mateix. És a dir, són gent...
Hi ha ciutadans francesos, alemanys,
sí,
espanyols...
Sí, sí, sí. Són gent tan, tan antisistema en aquells moments que realment veuen l'oportunitat d'assolir immediatament el seu propòsit de destruir-ho tot, de matar-ho tot. I, autènticament, aquesta és una mica la clau del sistema. És molt paral·lel amb aquests casos que t'hi trobes amb altres organitzacions terroristes, de que també els conversos aquells, aquella gent que dius, bueno, però escolta, tu què tens a l'Ira mateix, si han trobat, de gent que precisament no era de la regió, i que en canvi han sigut persones de les més radicals que s'han pogut integrar en aquella lluita. Això és un fenomen que evidentment ho estudien els psicòlegs, però que es pot donar també en aquests casos.
I en el cas d'Estat Islàmic o d'aquesta xarxa terrorista, què pot portar aquestes persones a, ja no diem a convertir-se a l'islam, perquè no és una qüestió religiosa, sinó a deixar-se seduir o deixar-se convèncer per un suposat benestar.
D'això de la conversió a l'islam som molt clar, no? És a dir, aviam...
Tothom aquí, té dret a professar...
Sí, sí, tothom té dret a professar la religió que vulgui, només faltaria, però també hi ha una cosa, i és que quan es destrueixen els valors i els ponts que hi ha, bueno, nosaltres venim d'una tradició molt determinada, i quan resulta que per... Bueno, a vegades inclús només per esnobisme trenquem amb aquestes tradicions, doncs bé, això té unes conseqüències, té un preu i s'ha de pagar la factura.
Bueno, de totes maneres, cal reconèixer que el Corà es pot interpretar malament. És susceptible.
Que és el
hi ha
alguns
passatges
això,
del Corà que es poden interpretar com violents. Això no vol dir que el Corà en el seu conjunt sigui, però clar, si es treuen alguns d'aquests passatges de context, si no s'interpreten bé, algunes persones poden entendre que la seva obligació, perquè clar, el Corà per ells és la paraula literal de Déu, no? La seva obligació, allò que Déu la setmana és aquesta lluita violenta. Llavors el que cal fer és potenciar que s'interpreti bé el Corà. Com es fa? És delicat per això, perquè si ho fem des d'Occident, llavors s'interpreta malament i l'efecte pot ser el contrari. D'alguna manera s'ha d'aconseguir que siguin els mateixos musulmans els principals perjudicats, precisament, de tot això. Està clar que al final seran més perjudicats ells que nosaltres. Doncs, d'alguna manera, facin el procés de potenciar les interpretacions modernes del Corà i, d'alguna manera, no sé per qui procedir, perquè no tenen cap església, els sunnites al mes, declarar herètics, diríem, aquestes persones que fan aquesta interpretació tan violenta, no?
De la paraula jihad, per exemple, no? Que vol dir esforç.
Esforç. O... En teoria és un esforç personal esforç en favor de l'islam. Però, clar, això es pot interpretar, i en algun moment històric va ser així, en l'època original, els quatre primers califes, com lluita contra els no creients. Clar, i aquests fan aquesta interpretació.
També els cristians som cridats a esforçar-nos per donar a conèixer la bona nova de Jesucrist, però això no vol dir que hagi de ser de forma violenta, no?
No, proposar
sense imposar, com deia Joan Pau II.
I els jueus, precisament, no fan proselitisme i també tenen les seves expressions violentes en alguns casos.
Sí, sí, és clar. Hi ha hagut en les principals religions, malauradament, si passem la història, males interpretacions, però les religions han de ser factor de pau. En això hi creiem. No sé si hi ha alguna observació en aquesta línia que vulguin fer.
Jo no especialment. Jo també estic perfectament d'acord amb el que esteu dient, La interpretació... Hi havia alguna persona experta en temes islàmics que deia la solució de la radicalitat de l'islamisme no vindrà de la interpretació que es faci des del món occidental, sinó ha de venir des de dintre del propi islamisme.
El propi islam com a religió.
El propi islam és el que ha de fer aquest esforç reinterpretatiu, si és que cal, per establir una miqueta el que són principis que són inalienables, no? Però que la solució ve d'allà i no d'intentar occidentalitzar el pensament. La nostra manera de pensar és molt diferent que l'àrab i la islàmica, i probablement la manera de racionalitzar les coses també és molt diferent, no? Uh-huh. I això ha de venir d'allà. No, la solució no està aquí.
Hi ha hagut condemnes de dirigents musulmans als fets violents aquí a Catalunya, a Europa... Potser demanem un pas més.
Clar, és una mica inútil dir que la majoria dels 1.200 milions de musulmans no són terroristes. Clar, el problema és que si en aquells 1.200 milions només hi ha 5.000, llavors tenim un gravíssim problema.
No? Clar.
Ha de ser que hi hagi un consens en el món islàmic que faci impossible l'aparició d'aquestes interpretacions tan radicals. És la manca de suport social el que pot desactivar el jihadisme. I si ha crescut molt és perquè hem de reconèixer que el suport social del jihadisme ha augmentat molt en els últims 30 anys.
És una mica, amb el cas de les religions, passa una mica amb el cas dels nacionalismes. És a dir, hi ha els que són incloents, oberts, que prediquen la germanor, que prediquen una obertura, que són d'acollida, i hi ha els que són excloents. Uh-huh. I això passa amb els nacionalismes. El nacionalisme excloent, que és l'imperialisme, aquells que parlen d'imperio, aquells que parlen de tot, i els que realment parlen d'acollir i que tots són germans, com a les religions també, i també passa amb els nacionalistes. Però és el mateix.
Bé, ara no entrarem més en les qüestions nacionalistes, però sí que, precisament, senyors, en els últims 5 minuts de tertúlia m'agradaria comentar una notícia política important avui, és que el president Artur Mas, en una entrevista al Punt Avui Televisió, ha dit que té la intenció de convocar les eleccions per al 27 de setembre, però alhora ha acusat Esquerra Republicana de no complir els acords de suport i estabilitat parlamentària que van lligats a l'acord per fer les eleccions en aquesta data. I que, per tant, doncs, si no es redreça la situació, ha vingut a dir, no amb aquestes paraules, però ho ha dit així, es posa en joc la data de les eleccions. Oriol Junqueras, després, líder d'Esquerra, li ha respost dient que els republicans són socis lleials i que tothom complirà els acords.
A mi em sembla que el 27 de setembre està complicat. Està complicat, perquè amb la interpretació que se l'ha donat de que són unes eleccions plebiscitàries, el problema és que si la previsió és que es perdran, si comença a haver aquesta previsió i allò que ha passat amb Podemos i amb Ciutadans,
que es perdran,
ha capgirat una mica
el bloc les expectatives,
clar. D'una clara majoria independentista a una dubtosa majoria independentista, podem passar a setembre a una clara majoria no independentista. No dic que passi, però és possible, tal com estan les coses. Si és així, jo no crec que Mas tiri endavant amb això. Sincerament, trobar alguna excusa, unes dissensions, alguna excusa per fer-ho fora i a veure si dins d'un temps, en altres circumstàncies, es pot fer això.
Això, per exemple, si es veu amb enquestes poc abans de l'estiu que Convergència, Esquerra i la CUP no sumaran, no, sí, o tenen difícil...
Jo penso que tiraran darrere... Bueno, tiraran endavant, és a dir, ajornarà.
Continuarà amb la legislatura. Estan d'acord o...?
Bueno, no, aquesta és una interpretació, sí, una interpretació que en fa el Lluís, que, sí, sí, que és molt legítima. Jo, la veritat, jo he sentit el retall del que deia l'Artur Mas avui, i jo ho entenia més com una queixa, a unes determinades votacions que s'han fet en el Parlament en les quals Esquerra Republicana no li ha donat suport, i això no ha agradat. Però això no vol dir no donar recolzament a la governabilitat. Una altra cosa és que realment davant de la votació dels pressupostos doncs ho hagués deixat a Convergència i Unió sense suports i els pressupostos ho haguessin tingut que tornar al corral.
Clar,
no?
Aquest era un punt fonamental dels acords.
Jo el que sí que crec és que, home, és molt demanar fidelitat amb determinades accions legislatives que prèviament no s'hagin consensuat amb la part a la qual li demanaràs recolzament, no? Fa efecte que també és una certa imprudència llançar-se pensant que diguis el que diguis, o legislis el que legislis, sempre tindràs el recolzament d'Esquerra Republicana per temes que potser són contraris al seu propi programa. I a mi em fa l'efecte que això és d'una certa il·lusió, no? Que no es correspon a la realitat. Jo el que sí que crec és que l'Artur Mas ha fet una petita crida, en el sentit una miqueta de dir, escolta, no em aneu deixant al Parlament, diguéssim, sense suports en temes que nosaltres considerem que són importants, perquè la contrarèplica que jo puc utilitzar és la de la data de les eleccions.
Uh-huh. Senyor Pallarès.
Si les eleccions del 27 de setembre es perdran pel nacionalisme, estic convençut.
Vostè creu que es perdran? La majoria sobiranista...
I jo crec que hi haurà una nova fornada, una segona generació, una segona fornada, diguem-ne, no diguem generació, d'independentistes, on les coses es plantejaran millor que el que s'han plantejat perquè fins ara s'han plantejat a la manera dels boiascuts.
És a dir, que vostè creu que des de la visió independentista, la visió dels independentistes, la de vostè o la d'altres que ens puguin estar escoltant, és més fàcil que sigui això més endavant, és a dir, no pas ara.
Bé, hauran de donar-se en compte que aquest buonisme amb qui no és demòcrata no serveix de res.
Bé, doncs, les coses estan així.
Tornar a constatar els meus dubtes, però no són més que dubtes, de que si realment hi ha la previsió clara d'una derrota de la votació, sí, cosa sí. que no dic que esté clar, però hi ha el risc de que això passi, llavors jo no veig a Mas acabant la seva carrera política amb una derrota, no l'acabo de veure. Mm-hmm. Tentarà alguna cosa.
Bé, en tot cas, també
aquí hi ha d'haver un canvi de líders de l'independentisme i llavors possiblement hi haurà certes possibilitats. Fins ara, en el que tenim...
El que passa és que també s'està dient que això és un mecanisme democràtic, no? I pot passar una cosa o pot passar una altra. Això és democràcia, també. És com si es fes el referèndum, guanyar el sí o el no.
Aquí hi ha dues coses. Una cosa és votar si independència, si és independència o no. Això es pot guanyar o es pot perdre. I una altra cosa és la insistència per part dels governants catalans, jo crec que de la major part del poble català, en definir que aquí es pot decidir.